A les Balears hi ha pescadors submarins furtius altament especialitzats que poden arribar a guanyar 3.000 euros al mes i pels quals pagar una possible multa pot sortir fins i tot a compte, segons un estudi impulsat per entitats conservacionistes sobre la pesca il·legal a les aigües del nostre arxipèlag. En parlam amb Antoni Font de Marilles. Molt bon dia, benvingut a Ràdio Illa, Toni.
Hola, què tal? Bon dia.
De quin fenomen parlam? De furtius professionals o de pescadors recreatius que volen arrodonir un poc el seu sou amb un complement?
Bé, és que parlam d'una tipologia d'infraccions variadíssima. Nosaltres hem fet un informe que per primera vegada posa damunt un mateix document la descripció de tot el que passa o de tot el que ens han arribat a dir que passa. Són coses que al final, parlis amb qui parlis, a tothom li sona aquesta història, però per primera vegada s'ha posat tot junt. Per tant, no només hi ha tema de pescadors furtius submarins, que n'hi ha qualcun i bé, se la juguen, però també hi ha tot tipus d'infracció. Nosaltres parlem de pesca mal feta, és a dir, gent que pesca o bé allà on hauria de pescar o més del que hauria de pescar,
sí,
o coses que estan protegides, espais protegits, etc. I després de gent que ven per canals que no hauria de vendre, per tant, esportius o recreatius que venen peixos que no haurien de vendre, o també professionals que venen per canals que no haurien d'emprar o amagant les ventes, etc, etc. Tothom sap que això passa i amb aquest document que ha estat refrendat, diguéssim, en fi, vull dir, ens saldrà que siguin, vull dir, la gent té una certa escepticitat al respecte, però bueno, la gent en general, tots els sectors que han consultat, reconeix que dins que seva hi ha pomes perdides i que seria bo treure-les del cistell.
Caram, això vol dir que d'alguna manera la furtivitat o el furtivisme està prou extès i que compta amb certa acceptació social.
Sí, bé, en certa manera, més que acceptació social, jo diria que inacció social.
Això.
És un tema que se dona per fet, que és una lacra que arrossegam i que haurem d'arrossegar per vida, i nosaltres des de Marilles pensem que és un tema que si el posem damunt la taula i el parlem amb tothom i tothom fa una passa endavant i des de cada sector se fa el reconeixement de que dins cada sector hi ha algunes persones que fan aquestes activitats, se poden organitzar les accions necessàries per eliminar-ho.
Bé, pel que fa als furtius professionals, ho dic perquè sobre això també hi ha bastanta, gairebé podríem dir, llegenda aquí a les Pitiuses. Es tracta de grups organitzats o de pescadors solitaris? Compten amb una xarxa, diguem-ne, d'alertadors, avisadors, que els posen en avís quan hi ha inspeccions o hi ha vigilància al voltant?
Bé, mira, per començar, quan començava a parlar de coses d'aquestes, sempre hi ha la qüestió terminològica.
A veure.
Que és un furtiu, que és un defraudador. No, és que aquest senyor no és un... Quan dius un pescador submarí furtiu, diu, no, és que aquest no és un pescador submarí. Un pescador submarí és un senyor digne, que tal. Per tant, els furtius ja els ha de treure de la categoria de pescador submarí, perquè si no fa una taca a les estovalles de la padrina, saps què vull dir? És una cosa, vull dir, i tothom té un sentiment de dignitat molt elevat que s'ha de respectar, per tant, a nivell terminològic encara estem cercant les paraules correctes per parlant d'infractors en general o parlant de defraudadors, si es parlarien d'infractors, si és de la qüestió de captura, i de defraudadors si és de la qüestió de venda. I així ja posen cada cosa en el seu lloc, no? Sobretot els infractors serien gent... I quin és el problema de banda? Pues és un problema fiscal, bàsicament. És una il·legalitat fiscal, pues, per tant, serien infractors. Li estan donant voltes en aquest tema, no? Crec que no és complicat. I, efectivament, han sentit parlar de que, clar, un pescador submarí o una persona que busseja i agafa peixos de manera il·legal dins la reserva de Set Salines, per exemple, si treu peixos amb intenció de menjar per ell mateix, pues, clar, vull dir, no té necessitat d'una xarxa per vendre aquest peix, però també és que sabem que alguna d'aquestes persones està venent a alguns restaurants, i no sabem quins, perquè si ho sabéssim ho denunciaríem, però no ho sabem, però que hi ha aquesta activitat. Per tant, com que hi ha totes les tipologies, imagina't el pescador submarí que va i treu un peix o dos o 25, que treu pescar un sol peix a la reserva de la zona reservada de la reserva de de ses salines o qualsevol altre de les que uses, és una infracció, per tant, és una pesca il·legal. Si en treus menys dels quilos que podries a una zona normal, ja són dues infraccions. Si ho vas, ja serien tres infraccions. I hi ha gent, aquest estiu s'ha donat el cas d'una persona que l'han enganxada fent aquesta infracció aquí a ses Pitiuses, o aquesta, diguéssim, aquest rosari d'infraccions, no? Clar, una persona que va molts de dies a pescar amb aquesta activitat per vendre i tal, pues normalment té algun tipus de xarxa i pot avisar, o té gent que l'avisa de si hi ha policia que d'això m'han demanat informacions. Sabem que això passa, fins i tot sabem que tenen alguns grups de WhatsApp a través dels quals fan aquest tipus de comunicació. Per tant, sí, hi hauria xarxes en aquest cas, però tampoc sabem si són moltes o poques, si és una, si ha deixat d'actuar. En fi, són temes que hem de posar sobre la taula, n'han de parlar i necessitant de la complicitat i l'ajuda de tothom.
Clar, i una altra qüestió serà després també amb quines vies, no? Quines vies s'utilitzen per fer arribar després aquest peix al mercat. De fet, ja una de les dades de l'informe és que la meitat de la llagosta, per exemple, que es menja a Menorca, vindria d'aquestes pràctiques no regulars. Com són aquestes vies entre el mercat negre i després, doncs, els restaurants? O sigui, com es blanqueja el peix?
També tampoc podem dir quantitats exactes ni percentatges. Tenim estimacions o testimonis de gent que ens ha dit aquestes coses. Per tant, són coses que s'han d'investigar. Molt probablement hi ha persones de restaurants que coneixen de pescadors, vull dir que hi ha una relació personal i jo te guardaré, i jo te passaré, i jo te faré, el que sigui. Després hi ha també qüestions de logística. Per exemple, a Mallorca, que hi ha una sola llonja, és més fàcil que les confraries de l'altre extrem de l'illa se perdin algunes queixes de peix per aquí i per allà, perquè no ho sé, ells pensaran que hi ha aquest peix a la llonja i que el peix hagi de tornar a l'altra punta de l'illa, és una pèrdua de temps i de diners i no me l'ho ràpid, no me l'ho fresc. Per tant, aquí també hi hauria qüestions de resoldre aquestes tècniques de control, perquè és molt important tenir controlada tota la captura de peix per saber quan s'empesca i tal, per poder fer una bona gestió de recurs. Però també és cert que quan hi ha coses que compliquen molt un camí, l'aigua se desborda i se'n va pels costats. No? I per tant, també aquests temes d'optimització, de facilitació, de sistemes de comercialització puntual en local, però podria ser interessant, no ho sé.
Bé, d'altra banda, en aquest informe se sospita sobretot de les arts menors, no? I s'apunta que es podria declarar només la meitat de l'esforç pesquer que realment es fa. Com s'explica això?
No ho sabríem dir. Jo crec que això també és un testimoni que fa referència a casos més llunyans de les llonges, a lo millor que no seria una cosa. Crec que era, en l'estudi parla d'un cas puntual, d'un testimoni puntual d'un lloc allà on diu que la declaració de captures d'art menors en una reserva marina llunyana de Palma, pensar, algú mos deia que a l'altre ens podeu contar que això passa amb això. Fins a quin punt això passa per tot, s'ha d'estudiar i s'ha de vigilar. Nosaltres amb aquest estudi, amb aquest treball, una vegada hem tingut el treball elaborat per la persona que el va fer, que va consultar més de 40 persones, hem fet reunions amb les ONGs de conservació, amb les autoritats, que també són moltes i diverses, que tenen capacitat d'inspecció a la mà. Pensa que hi ha la Guàrdia Civil del Mar, el Seprona, els inspectors de les reserves de pesca, els inspectors de pesca, pròpiament dit, que són d'inspectors generals, els inspectors de Madrid i els de Balears i els de cada illa. En fi, hi ha un ecosistema d'inspecció que també ens han reunit, que els hem presentat això i hem vist segurament una sèrie de solucions. I en el document també se plantegen una sèrie de barreres i de solucions que s'haurien de, diguéssim, barreres que s'haurien de sobrepassar per poder arribar a una sèrie de llista de solucions. És a dir, hi ha una sèrie de solucions que aquestes solucions serien les que acabarien amb aquest problema, però tenim aquesta sèrie de barreres. I això està molt, molt, bastant acceptat per la gent. De fet, diguéssim, un sondatge a tots els sectors, perquè també ens han reunit amb pescadors recreatius i pescadors submarins. Els pescadors submarins m'han dit, nosaltres també som pescadors recreatius, i el vera, però són com a dues casuístiques diferents. Pescadors recreatius de barca i canya, pescadors recreatius submarins, els hem volgut tractar per separar, i amb els pescadors professionals. Tots ells, quan els demanes per la seva responsabilitat, tenen una certa tendència a tirar pilotes fora. Ah. Els recreatius tenen tendència a dir que és un tema dels professionals, els professionals que són cosa dels recreatius. Tots dos tenen unanimitat en dir que és que fa falta més inspecció, i creiem que és cert, fa falta més inspecció. Per tant, aquest problema és que en general fan pilotes fora, en l'altre, en el que són barreres i solucions que l'informe apunta, hi ha una certa unanimitat, hi ha una valoració molt positiva de que no està molt locos, que diuen, no? Vull dir que sabem, vull dir que hem endevinat i que això té un bon diagnòstic amb aquest apartat. L'altre, el de les cupes, és molt més mal de veïnar.
I les solucions passen per més vigilància o alguna altra?
Potser... Bàsicament hi ha molta, molta insistència en que falta molta vigilància, però també que faltaria molta més informació. Hi ha coincidència tant des dels professionals com dels esportius, hi ha coincidència en que falta més informació sobre el sector esportiu, perquè els professionals diuen que fa falta demostrar que els esportius fan moltíssim de mal, i els esportius diuen que fa falta demostrar que no fan gent de mal. Per tant, fa falta... Hi ha unanimitat en què hi ha unanimitat en què hi ha una disparitat de criteris molt important. Per tant, aquest estudi és urgent, i també faria falta treballar molt més a fons en la qüestió de com els usuaris, i aquest programa ens ajuda molt amb aquest tema, no?, que parlem d'aquest tema. Estem ara ja un poc cansat de parlar de coronavirus, crec, i que potser un dels temes que es podríem estar parlant, i gràcies per poder-ho fer aquí, és de com el problema aquest el podem resoldre, o simplement ser-ne conscients des dels consumidors, i també estan fent feina, o començant a fer feina amb els restaurants, per intentar pues que alguns, sembla que hi ha gent que sap, restauradors que saben que aquell altre restaurant fa o no fa i no ho denuncien perquè consideren que el que parlaves abans, aquesta certa acceptació social, que és una acceptació que és com de tant i no servirà de res, a lo millor més que acceptació és una espècie de resignació social de que aquest problema no el resoldrem. I bé, vull dir, pensant que començar amb un moviment de restaurants que serveixen peix legal o que estiguin orgullosos de poder demostrar que el seu peix és legal, de tenir en compte que tenim una demanda de peix brutal a les Balears. Són molta gent, a les Balears hi ha molta, molta població i molt de turistes, per tant, el que pesquen els pescadors de Balears, el que donen la mà de Balears, només pot donar el 15 o 20% del consum actual, no veurem si estiràssim més a arrasaria en la població de peixos, o si funcionava a base de peix importat. Per tant, quan se tracti de peix de Balears, li hem de fer un bon traçat, perquè cada vegada, la veritat és que és un peix que cada vegada serà més car, perquè cada vegada serà més escàs en comparació amb la compra global. Per tant, hem de mirar de cuidar, hem de cuidar recurs, hem de cuidar la qualitat i hem de cuidar l'oferta i hem d'aconseguir que els restaurants facin una comercialització, siguin zones de risc a l'or, en molt de casos, d'una comercialització que ha de ser impecable.
Doncs avui hem parlat de furtivisme a la nostra comunitat amb Antoni Font de Marilles. Moltíssimes gràcies, senyor Font. Bones festes.
Igualment a vosaltres. Bones festes.